Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, avui vent de Garbí i temperatura un pèl més alta.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Molt bon dia, com esteu? És dimarts, és 21 de gener. Soc en Ferran Castelló i començarem el repàs informatiu en el Supermatí, el despertador. Com dèiem, el despertador informatiu del Baix Empordà per conèixer tot el que passa a la nostra comarca. De fet, avui destacarem diverses qüestions, com per exemple parlarem del primer pla del Congrés de Benestar Emocional de Girona i que ha superat les previsions. Després us ampliarem aquestes xifres. També parlem de les exportacions gironines i que precisament cauen un 3,7% al mes de novembre, segons les últimes xifres que hem conegut. També parlem de l'exposició que tenim a Palafrugell al Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases amb la seva artista i comissària. I també destacarem que l'Ajuntament de la Bisbal instal·la branes en diversos punts de la ciutat. Aquestes seran algunes de les notícies que us explicarem en aquest matí, que sentíem ara l'Isaac, avui amb vent de Garbí, i una temperatura doncs, que serà més alta. De fet, el sol sortirà a les 8 i 9 minuts, però ara encara tenim unes temperatures fredes, ens hem d'abrigar en aquests moments. Per exemple, a l'Estartit tenim 7,9 graus, a Palamós en tenim 5,2, a Begur 7 i a Palafrugell 4,2, però amb temperatura de sensació de 2. Per tant, els abrics doncs, encara ens hauran d'acompanyar, però és el que toca ara que som, doncs, ja encara som al mes de gener. Avui també, doncs, a part de les notícies que també us ampliarem ara tot seguit en format de titulars, també parlarem de teatre, perquè en aquest cas teatre i música, perquè parlarem, doncs, de primer de tot el concert que ens portarà la cantant i actriu Helena Cadell en el marc del cicle Mit de la Bisbal al Teatre Mundial, però això serà un concert, però també tindrem altres propostes dins d'aquest cicle que, per tant, doncs, avui parlem amb el seu director, Roger Vidal. I també, com que és dimarts, parlarem de literatura aquí al Supermatí amb la Teresa Calabria, l'abús de la llibreria El Cucut. Tot això ho farem també gràcies amb l'Anna Salvador. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Oriol Bernat, bon dia.
Hola, bon dia.
La Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
I també la Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
I dit això, anem ja a repassar els titulars. El primer congrés de benestar emocional de Girona supera les previsions, Carla Saló.
Més de 1.200 persones participaran al congrés que va començar ahir a 9:45 del matí i que s'allargarà fins avui a la tarda. Des de l'organització asseguren que comptaven amb una previsió d'aproximadament 500 participants, una participació que s'ha més que doblat. La inauguració del congrés va anar a càrrec del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i de la promotora del congrés, la vicealcaldessa de Girona i regidora de promoció econòmica de la ciutat, Gemma Geis.
Les exportacions gironines cauen un 3,7% al novembre, però ja freguen els 7,7 milions en l'acumulat de l'any, Oriol Bernat.
L'agroalimentari baixa un 14% en vendes i arrossega el global, encara que químiques i maquinària tanquin el mes a l'alça.
I l'artista Marc Ximénez i la comissària Elina Norandi de l'exposició Desfetes i Desfetes al Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases de Palafrugell admeten que les obres exposades es poden relacionar amb conflictes actuals, Maria Alzina.
Ho han explicat en una entrevista al Supermatí, on també han avançat que les obres que es poden veure a Can Màrio treballen diversos temes relacionats amb els tipus de violència que podrem trobar a la nostra societat.
L'Oficina Jove del Baix Empordà presenta la nova guia informativa per a joves i professionals del sector, Anna Salvador.
És un document que detalla els serveis, recursos i objectius que s'ofereixen a la població juvenil de la comarca. La guia, òbviament, està destinada als joves, però també als professionals que treballen amb ells en el dia a dia, i per això ja s'ha començat a distribuir als centres educatius i altres entitats.
L'Ajuntament de la Bisbal instal·la branes en diversos punts de la ciutat.
La voluntat és millorar l'accessibilitat de la ciutadania en diversos punts de la ciutat. A més, la brigada municipal ha actuat en diversos carrers del municipi, pintant diversos punts i també fent neteja a la zona.
I la deixalleria municipal de Palafrugell està en obres. Durant 2 mesos es pavimentarà l'espai d'emmagatzematge de caixes per al transport de residus, delimitarà una cuneta perimetral per la recollida d'aigües pluvials i es consolidarà un espai verd al perímetre. A més, es preveu la demolició i reconstrucció d'un magatzem de residus amb una nova coberta. També la construcció d'una altra per la recuperació de residus i l'adequació de la instal·lació elèctrica. Amb les obres també s'instal·laran plaques solars fotovoltaiques per millorar-ne l'eficiència energètica. Les 8 i pràcticament 5 minuts. En esports, Paula Badosa supera Coco Gauff i fa història a l'Open d'Austràlia. Maria.
La begurenca, que accedeix per primera vegada a les semifinals d'un gran slam, va mostrar un joc sòlid i madur davant una de les favorites. Amb aquest triomf, Badosa consolida el seu moment de forma després de superar una greu lesió.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us ampliarem d'aquí una estona aquí al Supermatí, però ara és moment de sortir de la nostra comarca.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui amb una actualitat molt marcada en els Estats Units, perquè Donald Trump ha estat investit de nou com a president dels Estats Units després de guanyar les eleccions del 20 de novembre. Trump ara és el primer president nord-americà amb sentències per delictes penals que accedeix al càrrec. La cerimònia, celebrada enmig de la fred i amb la presència de la seva família, ha estat marcada per un discurs de to sobri però amb missatges contundents. Trump afirma que va ser salvat per Déu per fer que Amèrica torni a ser gran, en referència a l'intent d'assassinat que va patir durant un míting. També ha declarat que el 20 de gener és el dia de l'alliberament per als ciutadans nord-americans i ha promès una era daurada pel país. De fet, en aquest sentit, Elon Musk també ha aixecat polèmica després de la presa de possessió de Trump amb un gest repetit que ha estat interpretat com una salutació nazi. Durant el seu discurs davant 20.000 assistents, Musk ha agraït els votants de Trump per assegurar el futur del país. Recordem que també Elon Musk ha estat anomenat com el cap del nou Departament d'Eficiència Governamental dins de l'administració Trump, juntament amb Vivek Ramaswamy, que també tindran com a missió reduir la despesa pública i desmantellar part de l'estat del benestar nord-americà. D'altra banda, Israel ha alliberat 90 presoners palestins en el marc de l'acord d'alto el foc amb Hamas. A canvi, Hamas ha lliurat 3 hostatges israelians. En aquest cas, entre els alliberats hi ha 69 dones i 21 homes, i inclouen 9 menors d'edat. Cap dels presos tenia delictes de sang i molts estaven en detenció administrativa sense càrrecs ni judici. De fet, el més jove, Mahmoud Aliwad, té només 15 anys. I, per tant, aquest intercanvi marca les primeres hores de la treva a la Franja de Gaza. Un adolescent italià de 15 anys ha estat denunciat per piratejar servidors i canviar rutes de patrulles al Mediterrani des de l'ordinador de la seva habitació a Itàlia. El jove, també acusat d'haver modificat les seves notes escolars, ha estat identificat gràcies a una investigació coordinada per la Fiscalia de Bolonya. El cas ha generat un ampli debat sobre la seguretat de les plataformes informàtiques. El Tribunal Suprem de l'Iran ha condemnat a mort el raper Tatalú per blasfèmia contra Mahoma. La sentència arriba després que la Fiscalia presentés un recurs que ha estat acceptat per l'alt tribunal. Tatalú, exiliat a Turquia des de l'any 2018, és conegut per ser pioner, per ser, de fet, un dels pioners del rap a l'Iran. La seva sentència encara es pot recórrer. I si tornem cap a casa nostra, Lleida ha aconseguit en reduir el consum d'antibiòtics gràcies a un pla pioner que inclou l'ús de biomarcadors i seguiments actius en pacients. El pla ha permès que la regió passi de prescriure un 13% més d'antibiòtics que la mitjana catalana, això l'any 2016, a situar-se actualment per sota d'aquesta xifra. També s'ha desenvolupat algunes estratègies similars en veterinària per reduir l'ús innecessari d'antibiòtics. I ara és moment de repassar l'actualitat meteorològica amb l'Isaac Vilà. Molt bon dia.
Bon dia, com anem?
Molt bé, doncs també pendents de saber què és el que tindrem aquestes pròximes hores en el temps. De fet, últimament també és notícia la borrasca Garó, que ens afectarà a nosaltres.
La borrasca Garoe, situada a l'oest de la península Ibèrica, ens afectarà de manera indirecta, amb núvols alts i amb vent de garbí, que començarà a bufar un altre cop aquesta tarda i es mantindrà durant la propera nit. La temperatura màxima pujarà una miqueta, però poca cosa. Amb el vent, de fet, a la costa, la sensació de fred serà més acusada. La situació marítima tornarà a empitjorar, sobretot mar endins i en zones exposades al sud, amb mar de garbí. Demà, la matinada serà menys freda que avui i el vent de garbí es reforçarà, tot plegat, amb menys núvols.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vila. Estarem pendents d'aquesta borrasca Garoe, doncs, que afectarà en altres indrets. Aquí, però, ens deixarà una mica més tranquils. Recordem, però, que ara mateix tenim unes temperatures, doncs, que són força fredes a la nostra comarca. A les 8 i pràcticament 10 minuts, moment del comentari d'opinió, avui de Dani Chicano.
En diuen podcast. i ara tothom n'escolta. També us haig de dir que de qualsevol cosa en diuen podcast actualment. És una idea que, per cert, no és nova. Abans, alguns bojos gravaven programes de ràdio en cintes de caset per escoltar-los quan podíem i no a l'hora que els emetien. Era un podcast primitiu, si voleu. Ara els pots escoltar a demanda i us vull fer una recomanació. A banda del que fa aquesta casa, i que ja és multipremiat, l'UI, si aixequés el cap, a Spotify en trobareu un que porta com a títol La mala memòria, àlbum sonor contra l'oblit. Els responsables en són el col·lectiu Cultura i Conflicte, els mateixos que van aixecar els projectes multidisciplinars Encara hi ha algú a Bosch o Moriu-vos. La mala memòria és un podcast molt ben treballat, amb guions molt ben trebats de la periodista ceretana Teresa Turiera Puigbó, que permeten mantenir l'interès de l'oient al llarg de l'aproximadament mitja hora que dura cada capítol, amb una producció sonora d'una gran qualitat, amb un treball magnífic amb les veus i amb una quantitat de fons documentals i sonores que enriqueixen enormement tots els episodis del podcast. Fins ara han publicat 5, que actualitzen o mostren un enfoc diferent o posen l'atenció en un aspecte important de diversos esdeveniments o fets que han marcat la història. El darrer episodi es centra en el llançament de la bomba atòmica sobre Hiroshima i Nagasaki i és una veritable delícia. En vindran més de capítols, però voldria destacar la necessitat de que, en un oceà de frivolitat, superficialitat i tendenciositat, com és l'àmbit audiovisual actual al nostre país i a la resta de l'Estat, existeixin productes fets amb rigor i professionalitat, com La mala memòria, un podcast que és la demostració que es pot fer divulgació històrica de manera amena, alimentant un esperit crític i convidant a la reflexió. Per molts anys que el puguem escoltar.
Doncs bé, aquest és el comentari d'opinió de Dani Chicano sobre els podcasts. Precisament, doncs, nosaltres ara farem una mica de pausa musical. Tot seguit tornarem per parlar de música, perquè a Terra, aquest pròxim dissabte, a Terra en Terres Baix Empordaneses, la cantant i actriu catalana Helena Cadel i ho fan al marc del cicle Mit de la Bisbal del Teatre, o sigui, de la Bisbal d'Empordà al Teatre Mundial. De fet, les entrades ja estan a la venda. Per saber-ne més, tot seguit parlarem amb el seu director, Roger Vidal. Però abans us deixem amb una mica de música. En aquest cas amb Roger Pedrós i tornem tot seguit aquí, al Supermatí de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.
Valent alces el vol en aquest món i dius adéu. Potser si a ti t'estimo lidaràs marxar. Ara que tries viure més enllà de tot això, potser algun dia el vent et torna a casa. I aquí t'esperarem, comptant cada segon, buscant un vers a l'aire que ens regali una cançó. Que no tindrà cap nom, però parli de nosaltres i d'aquelles temporades on la vida era millor. Per fi sabem que sempre no és per sempre, que res mai no és tan poc, que sols en un segon ens pot canviar la sort. Avui som rics de vida, cop que em vas sentir fa molt de temps. Sonava avergonyida aquesta veu que avui et diu paraules que acompanyen cada pas que vas triant. Que casa sempre a casa i que podràs tornar. I aquí t'esperarem comptant cada segon, buscant un vers a l'aire que em regali una cançó. Que no tindrà cap nom, no parli de nosaltres i d'aquelles temporades on la vida era millor. Per fi sabem que sempre no és per sempre, que res mai no és tan poc, que sols en un segon ens pot canviar la sort. Que avui som rics de vida, cridem comptes al cel, fent núvols de paraules, de llibertat als peus. Recordes aquell nen seguint els somnis, volia estar despert i ara sents vertigen perseguint l'alba quan sols vols somiar, somiar. Per fi sabem que sempre no és per sempre, que res mai no és tan poc, que
sols en un segon ens pot canviar la sort. Avui som rics de vida, cridem comptes al cel, fem núvols de paraules i així poder tornar.
I aquest dissabte, a Terra en Terres Baix Empordaneses, la cantant i actriu catalana Helena Gabel, en el marc del cicle Mit de la Bisbal, al Teatre Mundial. Les entrades ja estan a la venda per al concert que començarà, com dèiem, dissabte, però serà a les 8 del vespre. I per parlar-ne una mica més sobre aquesta primera proposta, aquest primer concert i dels que vindran en aquest cicle, avui ens visita el seu director, Roger Vidal. Molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Com van les vendes d'aquest primer concert?
Bé, estem molt satisfets. Evidentment, és una cosa que a qualsevol promotor li interessa vendre els màxims tiquets, però a nosaltres el que ens interessa és oferir un espectacle de primer nivell i que la gent que vingui doncs, ho gaudeixi molt.
Dèiem, doncs, és un primer concert d'Helena Gabel, però n'hi haurà més. Quines seran les altres propostes?
Sí, ja, sempre dins del cicle Mit intentem fer una proposta doncs, força diversa. No, i aquest any hem volgut com exactuar una mica això, posar-li accent a aquesta diversitat que podem trobar d'artistes catalans i dels països catalans, i per això fem l'actuació de l'Anna Gadel, però també fem una actuació de Momi Maiga, tenim a la Mar Pujol, i també tenim, que venen des del País Valencià, en Paola Bajos, i després, per tancar aquesta tercera edició, a la occitana, al Guider Sants.
Per tant, qui ens estigui sentint en aquests moments, si volen comprar entrades, entenc que hi ha entrades per tots els concerts, encara.
Sí, evidentment hi ha entrades. També l'últim concert és un concert gratuït, el que farem a l'abril, de la Guider Sants. És un concert a l'exterior, de forma gratuïta, però sí que els altres concerts, com sempre, els fem dins del marc del Teatre Mundial, amb entrades de pagament, però que el que intentem també és que siguin preus accessibles. Malauradament, estem acostumats últimament a molts concerts amb preus que pugen dels 25-30 euros, i en aquest cas, no, l'entrada més cara està a 18 euros. No? Nosaltres també, quan diem que volem fer que sigui una proposta propera, també ho fem en aquest sentit, no? De fer concerts gratuïts i concerts amb un preu relativament assumible per a qualsevol persona.
Com es poden comprar les entrades?
Les entrades a través del link del cicle, cicle.cat, o a través de la pàgina web del Teatre Mundial.
Quina és la història del cicle Mit?
Doncs bé, el cicle Mit neix fa 3 anys, iniciativa privada pensada i feta des d'aquí, des de la Bisbal, i amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Bisbal. La idea és, bàsicament, oferir propostes musicals de primer nivell en una època on habitualment, i per mala sort, no estem acostumats a tenir tanta oferta cultural a la comarca. Estem molt acostumats que a l'estiu neixen tots els festivals, cicles de concerts, però durant l'any què passa, no? Vivim tot l'any aquí, però sembla que a vegades només podem accedir a la cultura quan és època estival. Llavors nosaltres reivindiquem una programació feta, pensada i creada des del territori per tot el territori.
De fet, potser és allò el que sempre es parla, no?, de desestacionalitzar.
Sí, bueno, és que al final és el model més sostenible. Estem acostumats a festivals de grans formats, no?, on al final sempre hi acaben anant els mateixos grups, i per tant estem fent que els mateixos grups siguin els que treballin més, els que venguin més entrades, i això a nivell d'ecosistema, igual que reivindiquem, no?, el comerç de proximitat, doncs és el mateix, és com anar a comprar coses. Tothom compra coses a Amazon, tothom va a grans festivals, però al final també el que necessitem és que a la botiga del costat, al teatre del costat de casa, hi hagi programació tot l'any i no un cop cada X mesos, encara que estigui ple aquell dia. El que ens interessa és que cada cap de setmana hi hagin coses i hi hagi activitat, i que potser no fem uns números espectaculars de sold outs, que això també agrada molt ara, sinó que simplement hi hagi cultura sempre i per a tothom.
Per tant, també pel que entenc, que els artistes que passen per aquest cicle de, no, aquest festival, no són els que potser podem trobar habitualment en altres propostes, en altres festivals més grans.
Clar, evidentment, perquè malauradament hi ha alguns festivals grans que vivim aquí a la Costa Brava que a vegades el que és més important, o ho venen així, és l'experiència, no? Les food trucks, el poder fer, no?, la cervesa, el combinat, i la música de vegades sembla que és un més a més. Doncs en aquest cas nosaltres el que posem al centre és la proposta artística, i per això ho fem en un espai com és el Teatre Mundial, que és un espai increïble per poder fer aquest tipus de proposta.
Teniu pensat en un futur estendre la programació, és a dir, fer més concerts i més enllà en el temps? Més mesos?
Clar, nosaltres ara ja ocupem des de gener fins al mes d'abril. Creiem que és l'època on el cicle mig té el sentit de ser, i té el sentit de ser a la Bisbal, perquè està pensat per realitzar-lo, en aquest cas, en el Teatre Mundial. Sí que nosaltres des de l'organització creem i fem altres produccions a altres municipis, però el que és pròpiament el cicle mit és un cicle que és de la Bisbal.
Recordem que estem parlant en aquest cas amb el director del cicle MIT, que és en Roger Vidal, per conèixer una mica més, doncs, sobre aquest festival, però també perquè comenceu, doncs, amb el concert d'Helena Cadell. Què ens hi portarà Helena Cadell aquest dissabte?
Ella està oferint l'espectacle de La dona que em vesteix, un format de trio amb una posada en escena molt, molt curosa, molt delicada, molt, molt bonica, i el que farem serà viure aquest concert, que per primera vegada es podrà veure a la Bisbal, i que de fet l'Helena Gadel ha actuat molts pocs cops aquí al Baix Empordà, i per tant nosaltres reivindiquem, no?, que és un lloc on poder fer concerts i que estem encantats que un artista del seu nivell ens hagi dit que sí a venir aquí a la Bisbal.
El fet que es faci el Teatre Mundial de la Bisbal permet també que sigui una proposta més íntima?
Bueno, és que, íntima jo no diria que seria la paraula. Al final el Mundial té una capacitat per més de 500 persones, el que ens permet un teatre en qualsevol actuació, diguéssim, del cicle mit, és que té tots els elements tècnics i logístics per oferir un espectacle doncs molt treballat, que requereix d'unes necessitats tècniques concretes, i això el teatre, en aquest cas el Teatre Mundial, ens ho permet.
Doncs bé, estem parlant amb Roger Vidal. No sé si falta destacar alguna cosa més sobre el que esteu preparant aquests pròxims mesos.
No, simplement tornar a dir això, no?, que són propostes de molta qualitat, pensades perquè la gent les pugui gaudir, perquè volem reivindicar la cultura, la música en aquestes èpoques d'hivern, que precisament des d'aquí la Bisbal també, doncs, hi ha aquest nervi associatiu i cultural, no? També penso en els companys del Bisbal Sound, que també dins de la seva línia, però també són companys d'espai i també de temporada, i que és un plaer fer-ho amb ells, i que esperem que aquest cicle, que és la tercera edició, doncs, que es vagi consolidant, com sembla que ho està fent, i que pugui durar molts més anys.
Doncs bé, animem a tothom que vulgui sentir o bé Helena Gadel o també, doncs, la resta de propostes que ens portareu durant aquests pròxims mesos, que vagin a comprar les entrades, que us vinguin a visitar el Teatre Mundial de la Bisbal. Hem parlat amb el director del cicle MIT, Roger Vidal, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies, adéu, bon dia.
I nosaltres, doncs, seguirem destacant altres temes i repassarem totes les notícies del Baix Empordà aquí, al Supermatí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també a Ràdio Bisbal. Girona acull el primer congrés de benestar emocional que se celebra tant ahir com avui. Més de 1.200 persones participaran al congrés que, com dèiem, va començar ahir, concretament a 9:45 del matí, que s'allargarà fins avui a la tarda. Des de l'organització comptaven amb una previsió d'aproximadament 500 participants. Per tant, és una xifra que finalment s'ha més que doblat. La inauguració del congrés va anar a càrrec del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i de la promotora del congrés i vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis. Ens ho amplia la Carla Saló.
Sota el lema Trencant Tabús, Girona celebra el segon congrés de benestar emocional que es fa arreu dels Països Catalans, després del de Parets del Vallès que es va celebrar l'any passat. Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona i regidora de promoció econòmica de la ciutat, n'ha estat la impulsora. Ahir, durant la inauguració, Geis va explicar que una experiència personal ha sigut el que l'ha portada a impulsar aquesta iniciativa. Aquest primer congrés emocional gironí té tres temàtiques principals: les polítiques públiques, el suïcidi i les xarxes socials. Durant la jornada matinal d'ahir es va abordar la temàtica de les polítiques públiques amb una conferència de l'exconseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, i el psiquiatre i director de Salut Mental i Addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària, Claudi Camps. Seguidament va tenir lloc una taula rodona amb Mònica Fidelis, project manager del portal Som 360 Salut Mental, Gemma Brunet, coordinadora tècnica a l'àrea de benestar de Dip Salut, Sandra Ribas, coordinadora de programes i prevenció d'addiccions i benestar emocional a Grup Atra, Carme Fornells, coordinadora de la secció de promoció de salut de l'Ajuntament de Girona i del Centre Jove de Salut de la ciutat. Entre d'altres temàtiques, es va posar especial èmfasi en no medicalitzar tot el malestar emocional i en saber gestionar les emocions negatives o no desitjades. A la tarda va ser el torn d'abordar el suïcidi de la mà del periodista Fidel Marreal, el psiquiatre Diego Palao i la presidenta de l'Associació Catalana de la Prevenció del Suïcidi, Clara Rubio. Més tard va tenir lloc una taula rodona amb Joan Roa, psicòleg i formador en prevenció de la conducta suïcida, la infermera especialista en salut mental Judit Pons, la psicòloga clínica de l'IAS Àngels Déu i Jordi Costa, president de l'associació Tramuntana i supervivent del suïcidi. Al llarg de la tarda dedicada al suïcidi es va subratllar frases com suïcidar-se és a dèbils és un dels mites que dificulten el demanar ajuda. El congrés continua avui a partir de 9:45 amb un matí dedicat a la relació entre les xarxes socials i el benestar emocional i de la manera en que aquestes afecten a la salut mental. Per parlar d'aquesta temàtica, el congrés compta amb ponents com la periodista Chantal Llavina, la psicòloga Dominica Díez o la sociòloga Liliana Arroyo. Girona va ser la primera ciutat del Principat que va comptar amb una regidoria de benestar emocional. La regidoria de benestar emocional està liderada per la psicòloga Sílvia Bosch. Des de principis del passat 2024, Parets del Vallès també compta amb una regidora amb una regidoria de benestar emocional. Cal recordar que Parets del Vallès va ser la primera ciutat de Catalunya que va realitzar un congrés de benestar emocional.
Les exportacions gironines cauen un 3,7% al novembre, però ja frequen els 7.700 milions a l'acumulat de l'any segons les últimes dades. L'agroalimentari baixa un 14% en vendes i arrossega el global, encara que químiques i maquinàries tanqui el mes a l'alça. Oriol Bernà.
Les exportacions gironines tornen a decaure i tanquen el novembre amb un descens del 3,7%, empeses per la baixada de vendes de les empreses agroalimentàries. Segons recull l'estadística, el novembre les firmes de la demarcació han exportat per valor de 691,8 milions d'euros. Tot i que les químiques i la maquinària, dos dels sectors considerats motor a l'exterior, tanquin el mes a l'alça, amb això no n'hi ha prou per decantar la balança. Perquè el sector que té més pes, l'agroalimentari, arriba a baixar un 14,3% en exportacions i, dins d'aquest, les càrnies tampoc se n'escapen. Sigui com sigui, però en l'acumulat del 2024 encara s'està per sobre dels registres de l'any anterior i les exportacions gironines ja freguen els 7.700 milions. La situació del novembre és inversament proporcional a la dels registres d'octubre, perquè aleshores les exportacions gironines van créixer un 8%, precisament, impulsades per les càrnies i tant les químiques com els fabricants de maquinària van tancar el mes a la baixa. Ara, però, les xifres s'han capgirat i el pes del sector agroalimentari es fa evident, perquè malgrat que aquest novembre els altres dos creixin en exportacions, s'ha tancat el mes a la baixa. Segons recullen les dades que periòdicament publica el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, al llarg d'aquest mes les firmes de la demarcació han fet vendes a l'exterior pel valor de 691 milions d'euros. Traslladat en percentatges, això suposa un descens del 3,4% en comparació amb el mateix període del 2023. Al darrere d'aquesta davallada hi ha una explicació clara: la baixada d'exportacions que ha registrat el sector agroalimentari. El que té més pes en l'exterior gironí, tant per nombre d'empreses com per volum de vendes. Al novembre, l'agroalimentari gironí va fer exportacions per valor de 282,7 milions. La xifra suposa un 40% de tot allò que la demarcació ha enviat a l'estranger al llarg d'aquell mes. Però, comparada amb la del novembre del 2023, representa un descens de fins al 14,3%.
I què passa amb la indústria càrnia, Oriol?
Si es passa la lupa pels seus subsectors, l'anàlisi de les dades evidencia com les càrnies no s'escapen d'aquesta tendència. Perquè al novembre, les exportacions de carn i despulles d'animals que es va fer al clúster gironí van baixar un 7,44%, passant dels 197 milions d'euros als 182. La carn, sobretot de porc, no és l'únic producte agroalimentari que baixa en exportacions durant el novembre. De fet, el descens més significatiu es dona amb el cafè, de 14,5 milions a 1,7. I per posar alguns exemples, també perden presència a l'exterior els preparats alimentaris, de 32,4 a 16,7 milions, els articles de confiteria, de 13,4 milions a 11,6, o la llet i els derivats, de 8,5 a 8 milions.
I pel que fa als destins, tots els països que se situen al capdamunt del rànquing de les exportacions gironines pateixen descensos aquest novembre. El més destacat és França, que per proximitat i com ja és habitual, continua sent el principal mercat exterior de les empreses de la demarcació. Al novembre s'hi va exportar pel valor de 149.087 milions d'euros, una xifra que queda força enrere de la que es va registrar durant el mateix mes del 2023. També baixen les exportacions cap a Itàlia i Alemanya, els dos països que segueixen França. En el primer cas, entre el novembre del 2023 i el novembre del 2024, de 68,33 milions a 59,10, i en el segon, de 51,76 a 48,85. I per darrere d'aquests tres mercats se situen Polònia, Portugal i també el Regne Unit. Passa un minut de dos quarts de nou del matí. Seguim en directe al Supermatí per destacar altres temes. Ara parlem de cultura, perquè l'artista Marga Ximénez i la comissària Elina Norandi de l'exposició De festes i desfetes al Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases de Palafrugell admeten que les obres exposades es poden relacionar amb conflictes actuals. Ho han explicat precisament en una entrevista en aquest programa, on també han detallat que les obres que es poden veure a Can Màrio treballen diversos temes relacionats amb els tipus de violència que podem trobar a la nostra societat. Maria Alzina.
La comissària de l'exposició, Elina Norandi, ha dissenyat un recorregut que s'organitza en dos grans blocs, tal com explica Marga Ximénez. El primer se centra en qüestions socials i polítiques, abordant temes més íntims, posant èmfasi en com allò privat també és polític. En el segon bloc es presenten obres creades pels diversos heterònims de Ximénez, personatges ficticis que l'artista utilitza per explorar perspectives diferents dins la seva obra. La comissària de l'exposició, Elina Norandi, explica que la mostra no fa únicament un recorregut per la trajectòria de l'artista, sinó que s'ha centrat sobretot en aquelles que va crear a principis dels 2000 i fins ara. Tot i això, reconeix que les peces creades continuen tenint rellevància a dia d'avui.
He triat peces, no totes, tampoc les que ha produït en aquesta època, però peces que venen des de l'any 2000 fins avui dia. I el que són és, la majoria són instal·lacions i també algunes escultures. Perquè el que s'ha de dir és que ella és una artista tèxtil que comença als anys 70 en la pràctica del que és el tapís tradicional que va a la paret. D'aquí ella passa a les escultures tèxtils i finalment, que jo diria la seva gran aportació a l'art català, és una artista que de l'escultura passa a la instal·lació.
un altre aspecte a destacar és la sostenibilitat.
Margaret Ximénez aprofita objectes descartats tant de la seva vida privada com trobats al carrer, transformant-los en obres que combinen denúncia social i creativitat. Aquesta filosofia subratlla el paper de l'art com a eina de transformació i reflexió, posant en qüestió els hàbits de consum de la societat actual. Tant l'artista com la comissària de l'exposició admeten que les obres de Ximénez s'han aconseguit ressignificar, tot i que hagi passat temps. L'exposició del Museu de Camària no només és una oportunitat per descobrir l'univers artístic de Ximénez, sinó també per reflexionar sobre els conflictes i les injustícies que configuren el món d'avui.
L'Oficina Jove del Baix Empordà presenta la nova guia informativa per joves i professionals del sector. És un document que detalla els serveis, en recursos i objectius que s'ofereixen a la població juvenil de la comarca. El Consell Comarcal ja l'està distribuint i fent arribar a les generacions més joves. Anna Salvador.
Sí, la guia ja s'ha començat a distribuir als centres educatius i altres entitats del territori. L'objectiu és que arribi als adolescents i joves i també a professionals que treballen amb ells en el dia a dia. El document detalla què és l'Oficina Jove del Consell Comarcal, la missió que té i els punts juvenils existents als municipis del Baix Empordà. Tal com expliquen des del Consell Comarcal, la guia vol ser una eina útil per fomentar el suport i el desenvolupament de la joventut al Baix Empordà. Tot i això, a part de la guia, l'Oficina Jove també té un portal web on es pot trobar tota aquesta informació actualitzada i també formacions i materials accessibles de manera gratuïta. Entre d'altres, s'hi poden trobar eines per buscar feina o pràctiques o informació sobre habitatge, oci i cultura o mobilitat internacional.
L'Ajuntament de la Bisbal instal·la baranes en diversos punts de la ciutat. La voluntat és millorar l'accessibilitat de la ciutadania en diversos punts de la Bisbal, Maria.
Diverses peticions ciutadanes havien informat de la dificultat de les persones amb mobilitat reduïda de baixar les escales de la placeta que hi ha just davant de l'escola Masclarà de la Bisbal. L'àrea de via pública i serveis del consistori ha atès la demanda i la brigada municipal hi ha instal·lat una barana que facilita l'accessibilitat als vianants que ho requereixin. D'altra banda, també s'ha instal·lat una barana a la baixada al Daró des del Pont Vell pel carrer Cavallers. A més, la brigada municipal també ha actuat intensament al carrer Jaume II. D'una banda, s'hi han fet uns treballs necessaris de pintura vial, que estava força esborrada, prioritzant la visibilitat dels passos de vianants. Alhora, també s'ha fet una neteja intensiva a la zona dels contenidors, ja que hi havia molt de fang que baixava de l'aparcament del carrer Abat Oliva i s'han netejat voreres i elements de mobiliari urbà.
De fet, la deixalleria municipal de Palafrugell també està en obres. Durant dos mesos es pavimentarà l'espai d'emmagatzematge de caixes per al transport de residus, delimitarà una cuneta perimetral per la recollida d'aigües pluvials i es consolidarà un espai verd al perímetre. A més, es preveu la demolició i reconstrucció d'un magatzem de residus amb una nova coberta, la construcció d'una altra per la recuperació de residus i l'adequació de la instal·lació elèctrica. Amb les obres també s'instal·laran plaques solars fotovoltaiques per millorar-ne l'eficiència energètica. Durant aquests dos mesos, la deixalleria continuarà oberta amb l'activitat habitual, de dilluns a dissabte al matí, de 8 a 1 i a les tardes de 3 a 8. Els diumenges i festius tancarà com és habitual. No es descarta, però, que en algun moment puntual hi pugui haver alguna restricció d'accés. Com és habitual, en pot fer ús tant particulars com les empreses petites, sempre que el nombre o el volum de residus no superi el permès. Hi poden portar els residus municipals, tant les que són les fraccions que es poden recollir al contenidor, com amb el porta a porta, o bé també els residus especials. Les obres s'han adjudicat per un import de pràcticament 127.000 euros i compta amb un finançament del 90% per part de l'Agència Catalana de Residus. I anem a parlar d'esports, ara que són 2:15 del matí, perquè els dos primers equips sèniors del Club Handbol Garbí han perdut el primer partit de la segona volta. De fet, l'entrenador del femení, Xavi Salvador, considera que van sortir reforçades de la derrota per 36-31 contra el Club Handbol Vilamajor, l'actual segon classificat amb 28 punts. Amb un resultat en contra, però les palafrugellenques han baixat, en aquest cas, una posició i ara són desenes amb 13 punts. Salvador ha analitzat d'aquesta manera el partit al Palesport de Ràdio Palafrugell.
A la primera part vam interpretar molt bé la seva defensa i vam trobar situacions clares de llançament. En el minut 28 de la primera part guanyàvem 16-18, però un parcial de 3-0 el Vilamajor aconseguirà el descans amb avantatge d'un gol. La segona part també la vam començar bé, però el Vilamajor va aconseguir una renta de 3 gols a base de contraatacs i situacions d'1-1 de la seva lateral dret. Aquesta diferència ja es va mantenir tota la segona part. Però en cap moment vam perdre la cara al partit i fins i tot vam tenir una oportunitat per posar-nos a dos. Penso que sortim reforçades d'aquest partit, ja que vam competir contra un dels millors equips de la categoria, amb jugadores amb molta experiència i de qualitat.
El dissabte, a 8:15 del vespre, en rebran el club amb bola Esplugues. En aquests moments és el cinquè a la classificació amb 20 punts, però han perdut els últims dos partits, tots dos a casa. El cap de setmana passat va ser per 31-36 contra l'Obert Gràcia Sabadell Atlètic. I d'altra banda, el primer equip masculí, aquest cap de setmana ha perdut 40-35 contra l'Obert Gràcia Sabadell Atlètic. Tot i això, continua 14è amb 13 punts. La pròxima jornada els palafrugellencs descansaran i no jugaran fins a la 20a jornada, que rebran la cooperativa Sant Boi, amb data encara pendent de confirmar. És l'actual tercer classificat amb 23 punts i han guanyat aquest cap de setmana 24-28 l'handbol Banyoles. I Paula Badós ha escrit una pàgina històrica en la seva carrera derrotant Coco Gauff, la número 3 del món, als quarts de final de l'Open d'Austràlia. La begurenca va guanyar per 7-5 i 6-4 en un partit d'una hora i 44 minuts i va accedir per primera vegada a les semifinals d'un gran slam, Maria.
Marca un abans i un després en el camí de Badosa, que fins ara no havia pogut superar els quarts de final en tornejos de gran nivell com el Roland Garros o l'US Open. Gauff, una de les favorites al títol, arribava a Melbourne amb un gran inici de temporada i victòries destacades contra rivals de renom. Tot i això, no va poder amb el joc sòlid de l'espanyola, que va aprofitar els errors de la nord-americana i va mantenir el control en moments clau. El primer set va ser molt igualat, fins al 5-5, però Badosa va trencar el servei de Gauff i va tancar el parcial amb seguretat. En el segon set, la jugadora catalana va aconseguir un avantatge inicial de 5-2, resistint la reacció de Gauff per acabar guanyant amb un servei impecable. Explicava que estava molt emocionada i se sorprenia del nivell que ha demostrat. A més, també va remarcar la importància d'haver superat una lesió de llarga durada que havia posat en perill la seva carrera. Ara, més madura i confiada, afronta el repte de les semifinals amb la mirada posada en el títol.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us hem explicat aquí al Supermatí, ara que falten 4 minuts per 8:45 del matí.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Exacte, és dimarts, falten pocs segons per arribar a 8:45 del matí i és moment de parlar de literatura amb la Teresa Calabús. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvinguda una setmana més.
Ah, gràcies, moltes gràcies. Fa il·lusió aquesta trobada setmanal amb vosaltres, m'agrada molt.
Igualment, també doncs, això per parlar de literatura i de recomanacions i conèixer moltes vegades algunes d'aquelles propostes doncs, que potser la majoria no sabem que existeixen i que per tant doncs, també va bé una mica saber què és el que tenim a les llibreries.
Molt bé, doncs mira, aquesta vegada us porto un tercer volum d'una proposta que fa l'editor de Lluny del Ramat, que ja s'està convertint en una tradició i és una publicació sobre un recull de contes d'autors, aquesta vegada sí, empordanesos o gironins, perquè pràcticament tots estan de fet estan a Girona o Empordà, i es tracta de Històries de Tramuntana. Aquest any ja el tercer volum, ell el gener de cada any, des d'en fa 3, publica les Històries de Tramuntana, i aquest any ja toca el tercer. És un recull de 17 escriptors i escriptores que han fet un conte, que han publicat un conte en el recull, i jo ho he trobat com una caixeta de bombons, mai més ben dit aquest cas, perquè vas fent tastets dels diferents autors que tenim a casa. Alguns amb un nom, amb una trajectòria de publicacions més coneguda, d'altres no tant en el món editorial o en el món de la literatura, però potser també escriuen articles o periodisme, alguns altres són professors de literatura o de llengua. Per tant, sí, digues.
No, digues, no, que anava a dir que sembla, doncs, o sigui, que l'Empordà doncs, és relativament petit, però que hi ha molts autors.
Ah, sí, no tothom té l'oportunitat de publicar, o potser també et diria que no tothom corre gaire a publicar, perquè hi ha dues situacions. Una, en la qual hi ha gent que escriu que busca editor i els hi costa molt de trobar, però per altra banda també hi ha editors que busquen material que encaixi molt en el seu projecte, perquè tampoc els editors no poden tampoc editar tot el que se'ls hi proposa. Vull dir, han de fer una selecció i aquesta selecció ha de formar part del seu projecte editorial, de la seva filosofia editorial. Això ho hem vist amb moltes editorials que varen tenir, o han tingut, o continuen tenint encara, un perfil del qual no ens surten gaire, i és quan el lector després diu, ah, mira, a mi els d'aquesta col·lecció m'agraden, els d'aquesta editorial m'agraden, i és perquè han encaixat, vull dir, estan fets ben bé per aquest perfil lector, i l'editor ho sap copsar. En aquest cas això costa molt de fer, evidentment costa molt de fer, perquè a vegades et ve un autor poder que és conegut i que tu creus que d'aquest llibre en pots vendre uns quants i ho publicaries, però si no està dintre d'aquest projecte, l'aconsellable i valent és dir que no. Ara ja et dic, això no sempre és fàcil. En aquest cas sí que val la pena doncs, comentar l'editorial. L'editor es diu Rafael Casas, està a la Bisbal. Ell ha estat en el món editorial ja en diferents sectors durant molts anys i ara s'ha establert aquí a la Bisbal i està buscant i publicant, i la seva idea és donar a conèixer autors de llengua catalana relativament joves, perquè són una mica desconeguts, però a partir d'un criteri propi de qualitat i de bona literatura. El tema a tocar és molt divers, o sigui, evidentment els escriptors escriuen del que els interessa, i això es pot comptar amb totes aquest tercer volum i tots els anteriors d'Històries de Tramuntana. Llegim contes més clàssics, en llegim carregats d'humor, en llegim d'humor negre, en llegim de futuristes, en llegim de crítics socials, n'hi ha d'inquietants, en fi, vull dir, amb 17 escriptors, i us parlo d'un llibret petitó, de 160 pàgines, vull dir que, a veure si ara ho tinc a davant, mira, 160 és, ja és la pàgina en blanc, l'últim conte és en Damià Verdera, que normalment és el que els fa més curtets de tots, i acaba amb 159 pàgines, o sigui que és un llibre que el pots llegir amb una anada i tornada a Barcelona en tren. El que passa que no és gaire aconsellable llegir quan estan diversos un darrere l'altre, perquè igual que els bombons que te fas un atracón i llavors et fan mal de panxa i a més acabes barrejant els gustos, aquí potser passa el mateix. Soc de l'opinió, de llegir-ne dos, tres al dia i deixar-ho reposar. Vull dir que, malgrat que el llibre sigui tan curt, és un llibre d'una setmaneta. És un consell, Això no vol dir que... no sé, mira, divendres estaran aquí la mitja dotzena d'escriptors d'aquest aquí a la llibreria El Cucut, d'aquest recull de contes, perquè presentem el llibre, el 24, i estic segura que la gent arribant a casa tindran ganes de llegir-ho tot, perquè una presentació sempre provoca molta salivera, saps?
Aquest divendres a quina hora?
A les 8 del vespre.
Per tant, també ens ho apuntem. Entenc, per tant, són contes que cada un té una temàtica diferent, per tant, no hi ha un fil conductor entre un i altre.
Normalment no, tot i que el territori gairebé sempre ha sigut el que sí que demana l'editor. Evidentment, el conte pot ser molt divers i molt curiós i molt original, però a tots els contes els hi ha demanat un que surti un tema, o bé la platja, o bé la tramuntana, o bé l'Alt Empordà, i l'Alt no, perquè no distingeix entre alt i baix, ell, vull dir, està... l'Empordà és l'Empordà, sencer. Però sí que s'ha de buscar a vegades, però normalment tots els autors, en una ocasió o una altra, tots els contes, tenen algun tema, algun punt, que pot ser molt subtil i molt bastant amagat, un punt en comú.
Ara em comentaves, aquesta és la tercera edició, per tant, els autors repeteixen entre edicions?
Alguns sí, els que d'alguna manera també són ja més... escriuen més acostumats, escriuen més seguit, o sigui, Josep Pastells, per exemple, Jordi Dausà, Damià Verdera... Em sembla que la Miracle Sala, que és professora a Girona, però no publica tant, però també és molt... té de comptes. L'Anna Carreras, que la coneixeu de la seva feina també periodística i de crítica cultural, i són a tots els reculls, aquests autors. Però llavors hi ha tot un 10 o 12 més que normalment no han repetit. Que estan només en un dels reculls de contes.
Històries de tramuntana, que també la tramuntana també és molt representativa del que és la terra, el que és l'Empordà.
Exacte, sí, jo crec que sí que... A més, tant per... és important, és que la tramuntana... Vull dir, mira, diguem-ho en Xavier Febrers, que té una barbaritat de llibres sobre la tramuntana, marca un estil de vida, una manera de ser, vull dir... jo crec que també la gent dels qui vivim jo que he nascut aquí, vull dir, a mi la tramuntana m'agrada. Has d'anar mirant que les teules de les cases no es moguin, però m'agrada, a mi la tramuntana m'agrada, el cel que deixa, la imatge clara, la manera que aixuga la roba, no? Imaginant-te l'estesa a l'antiga, no pas amb el secadora.
Amb la secadora, no.
No.
Estesa.
Allà, en els fils de les balconades. Però...
I sembla que respiris millor, també, a vegades.
Sí, la tramuntana és molt... Ara que també electrifica una mica,
A vegades. Això també.
Després anem espitats i ens podem enrampar en qualsevol mànec de pany de porta o amb el cotxe, i això també ens posa una mica inquiets a vegades. Sí.
Tot té les seves coses bones i dolentes.
Exacte, sí. En tot cas, Històries de tramuntana ens porta un regalet, i que són aquests, ja et dic, aquestes piulades, observar també una mica què hi ha a la literatura catalana, vull dir, o empordanesa, si li vulguem posar el nom també de territori petit.
Doncs bé, no sé, Teresa, si falta destacar alguna cosa més d'aquest llibre, o si no, doncs convida tothom que vingui aquest divendres a les 8 a la llibreria El Cucut de Torroella, doncs, per saber-ne més.
Seria molt, molt bonic veure-us-hi, perquè... no deixa de ser un directe, en aquests casos, un bolo, i es perd una mica anant a les presentacions de llibres i ho troba a faltar tothom. El que ve no se'n penedeix mai, i i crec que ens pensem que ho sabem tot per les xarxes i no té absolutament res a veure el tenir un escriptor davant i escoltar la seva il·lusió per explicar una mica el que està fent, i en aquest cas també el de l'editor, i de debò que és un altre ambient. Vull dir, no té res a veure que llegeixis amb una piulada el que s'està dient d'un llibre o que estiguis parlant amb els principals responsables de l'obra.
I també posar-hi una mica d'humanitat, no? Si no tantes pantalles al mig.
Exacte, sí, perquè al final la intel·ligència artificial ens està refredant molt. Sí, no? La manera de ser.
Sembla, doncs, que també podran escriure llibres. No sé si això arribarà algun dia, que llegirem llibres escrits per la intel·ligència artificial.
Diuen que sí, al final se'ns ho menjarà tot. Bueno, ja n'hi ha, algun de compte que la intel·ligència artificial ho ha dominat tot. O sigui, sí, que si volem pensar, quan en Jules Verne semblava un de ciència-ficció que no podia ser i al final ho va endevinar tot, només de pensar que ara, en aquests casos, quan llegim això, també podria passar, fa posar la pell de gallina, però poder també és una manera de preveure-ho i evitar-ho.
Sí, veurem què passa. De fet, és tot un enigma.
Exacte.
No sabem gaire què passarà. Doncs bé, Teresa Calabús, moltíssimes gràcies i la setmana que ve hi tornem per parlar de més llibres.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Guardeu-vos el fred.
Exacte. Vinga, bona setmana i nosaltres anem ja tancant el supermatí d'avui. Però abans encara tindrem temps de repassar alguns dels titulars que us hem destacat en el dia d'avui. Precisament, avui a l'informatiu hem tingut qüestions com, per exemple, que el primer congrés del benestar emocional de Girona supera les previsions. Carla Saló.
200 persones participaran al congrés que va començar ahir a 2:15 del matí i que s'allargarà fins avui a la tarda. Des de l'organització asseguren que comptaven amb una previsió d'aproximadament 500 participants, una participació que s'ha més que doblat. La inauguració del congrés va anar a càrrec del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i de la promotora del congrés, la vicealcaldessa de Girona i regidora de promoció econòmica de la ciutat, Gemma Geis.
Doncs d'aquestes més de 1.200 participacions que no havíem sentit a l'inici de la crònica, més de 1.200 persones, per tant també doncs això, que s'ha més que duplicat les previsions inicials de participació en aquest congrés que s'està celebrant a Girona, però de fet seguim parlant de les comarques gironines perquè les exportacions caben un 3,7% al novembre, però ja freguen els 7.700 milions en l'acumulat de l'any, Oriol.
L'agroalimentari baixa un 14% en vendes i arrossega el global, encara que químiques i maquinària tanquin el mes a l'alça.
I a Palafrugell, l'artista Marga Ximénez i la comissària Lina Norandi de l'exposició Desfetes i Desfetes a Can Mariu admeten que les obres exposades es poden relacionar amb conflictes actuals, Maria Alzina.
Ho han explicat en una entrevista al Supermatí, on també han avançat que les obres que es poden veure a Can Mariu treballen diversos temes relacionats amb els tipus de violència que podrem trobar a la nostra societat.
I també doncs, us hem destacat que l'Oficina Jove del Baix Empordà presenta la nova guia informativa per joves i professionals del sector. Anna Salvador.
És un document que detalla els serveis, recursos i objectius que s'ofereixen a la població juvenil de la comarca. La guia, òbviament, està destinada als joves, però també als professionals que treballen amb ells en el dia a dia, i per això ja s'ha començat a distribuir als centres educatius i altres entitats.
I avui també hem parlat d'obres, perquè l'Ajuntament de la Bisbal instal·la branes en diversos punts de la ciutat, Maria.
La voluntat és millorar l'accessibilitat de la ciutadania en diversos punts de la ciutat. A més, la brigada municipal ha actuat en diversos carrers del municipi, pintant diversos punts i també fent neteja a la zona.
I la deixalleria municipal de Palafrugell està en obres i durant 2 mesos es pavimentarà l'espai d'emmagatzematge de caixes per al transport de residus, delimitarà una cuneta perimetral per la recollida d'aigües pluvials i es consolidarà un espai verd al perímetre. A més, es preveu la demolició i reconstrucció d'un magatzem de residus amb una nova coberta i també la construcció d'un altre per la recuperació de residus i l'adequació de la instal·lació elèctrica. Amb les obres també s'instal·laran plaques solars fotovoltaiques per millorar-ne l'eficiència energètica. Avui al Supermatí també hem sentit les paraules de l'entrenador del femení del Club Handbol Garbí de Palafrugell, en aquest cas Xevi Salvador, que considera que van sortir reforçades de la derrota per 36-31 contra el Club Handbol Vilamajor, que és l'actual segon classificat amb 28 punts. Amb el resultat en contra, les palafrugellenques han baixat una posició i ara són a desenes amb 13 punts. També hem repassat els resultats del masculí, o bé que Paula Badosa supera Coco Gauff i fa història a l'Open d'Austràlia. Maria.
La bagurenca, que accedeix per primera vegada a les semifinals d'un gran slam, va mostrar un joc sòlid i madur davant una de les favorites. Amb aquest triomf, Badosa consolida el seu moment de forma després de superar una greu lesió.
Doncs bé, moltíssimes gràcies, Anna Salvador, Oriol Bernà, Maria Alzina i també la Carla Saló, però abans també a l'Isaac Vilà, perquè ens ha de fer un últim repàs del temps.
Poques novetats del temps avui dimecres. Cel variable amb núvols alts inofensius que aniran passant ràpidament i vent de garbí a partir de la tarda i que es mantindrà durant la nit. La temperatura del dia pujarà una miqueta, poca cosa, però la sensació de fred a la costa serà acusada a causa del vent. La propera nit i matinada serà menys fred.
Doncs bé, fins demà, que vagin molt bé.